Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes, benvinguts un cop més al Món és Digital, un programa que, com sabeu, fem amb la col·laboració de Graus TIC. Estem vivint un moment clau en el que la intel·ligència artificial no només revoluciona la tecnologia, sinó moltes altres coses, entre elles la manera en què estem treballant. Algoritmes que decideixen, màquines que aprenen, sistemes que substitueixen tasques humanes. Estem realment davant d'una transformació radical del mercat laboral que planteja moltes preguntes que en resumiria en una. Com afecta la intel·ligència artificial als llocs de treball, als treballadors i a les organitzacions?
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
I per parlar de tot això tenim avui, com sempre, una tertúlia. Tenim el Ramon Palacio, a tertúlia habitual, i l'Héctor Sankoski. I està convocat, espero que entri dintre de moment, el Ferrer, el Josep Ramon Ferrer. Doncs comenceu quan vulgueu. Qui vulgui que comenci sobre aquesta transformació, que hi ha gent que té por de perdre el treball, altres es pensen que es faran milionaris amb la IA. Com ho veieu? Com afecta això al món del treball? Sí, endavant, Ramon.
Si em permets, Tomàs, per situar el que és la IA, la IA són algoritmes que aprenen a base de moltíssims milions, bilions, etc, de dades, i que tenen unes potencialitats, són algoritmes que tenen unes potencialitats que, per resumir-ho molt ràpid, però per veure com afecta això al treball, no? Jo diria que són capaços de classificar, estructurar, i d'altra banda, sobretot ara al final, la generativa, que és capaç de generar producte oral, escrit o visual. I hem d'aplicar això al món del treball. O sigui, tots els treballs que depenien de classificar moltes dades, de fer recomanacions, i tots els treballs que depenen de generar un producte, que pot ser un producte escrit, un producte visual o un producte de coneixement, són les professions o són les feines que penso que seran més afectades i les que podrem tractar més tranquil·lament, més calmadament aquí.
Sí, però no solament és generativa que genera. A veure, jo poso un exemple i que sóc jo mateix. Jo fins ara estava contractant a un programador per fer determinades coses. Ara és que estic parlant amb la intel·ligència artificial, dient-li fes-me tal cosa, me la fa, evidentment, jo he programat molts anys, el vaig corregint, però és que té la capacitat també de dir-me no, això que m'has proposat jo ho faria d'una altra manera i et proposa altres camins. Vull dir, hi ha un cert raonament, no és simplement que xuti coses que s'ha après. Jo crec que va un pas més enllà.
Bueno, a veure, sí, òbviament va un pep. Sobretot el que deia el Ramon és clau, perquè sobretot la generativa, l'altre ja m'explicava un amic meu, diguem-ne, que no se'n sortia amb un advocat i li va preguntar al xat com es fa un determinat tipus de contracte, que era molt particular, i el xat que peté li va fer el contracte molt millor que dos despatxos d'advocats, diguem-ne, no? En tanta cosa, perquè té una gran capacitat de recopilar molta informació i té la capacitat fins i tot d'elaborar un text, diguem-ne, amb un seu grau de creativitat o com a mínim d'ocurrència. Jo, clar, aquí hi ha un problema, diguem-ne, com aquests algoritmes són capaços de crear coses, per exemple, amb un estil literari que normalment és bastant bo o bastant complet, diguem-ne, amb una riquesa de vocabulari. Jo a vegades l'utilitzo per certs articles, diguem-ne, per trossos, etc, i te n'adones que té una riquesa molt important, diguem-ne, i a part, sobretot, té dos coses que per mi són molt importants. Una és que aprèn del teu estil ràpidament, diguem-ne, és impressionant, va i et busca per on has escrit i et diu, mira, escriuré com tal article, etc. I la segona és, diguem-ne, la capacitat d'això, diguem-ne, d'anar agafant d'aquí i d'allà coses que tu no se t'havien acudit. Però, en canvi, diguem-ne, jo sí crec que és molt important la direcció. Jo continuo pensant com algun dels... I amb això acabo, aquesta primera intervenció, En la intel·ligència artificial és més important fer la pregunta quasi que esperar la resposta, diguem-ne, no? Si tu orientes bé la pregunta, tens una gran capacitat i, per tant, potser hem de sinistrar tota aquesta gent que veu perillat el seu treball, diguem-ne, no?, en com preguntar-li com aprofitar-la, no? Perquè en si mateixa ella no anirà a buscar un client, diguem-ne, ella no anirà a buscar un producte, sinó que tu ets el que busca. Per tant, aquesta interfície és important. El que passa és que això és un trosset del tema. Jo crec que hi ha un debat molt més important, que és, per exemple, com està incidint avui dia, i això acabo, sí, de veritat, la intel·ligència artificial, que ja parlava amb un empresari, amb els CRMs, que els està canviant radicalment, diguem-ne, no? I això significa canviar tot l'esquema del model productiu, no solament el model de prestació del servei més intel·lectual.
Ramon?
Jo penso que hauríem de veure, potser és classificar nosaltres, els tipus d'activitat, o sigui, els tipus d'inferència en les activitats, els tipus d'efectes en les activitats. O sigui, hi ha activitats que poden ser substituïdes directament, per exemple, la traducció. Hi ha activitats que el professional ha d'utilitzar el que estàs dient tu, no? O sigui, per redactar i buscar un estil que sigui molt teu i per facilitar-te la feina de redacció, doncs els escriptors o els creadors visuals, doncs molt probablement hauran de mantenir-se i utilitzar les eines d'intel·ligència artificial supervisades per ells, i potser hi ha algunes activitats que ni tan sols ens imaginem ara que es crearan noves perquè, bueno, perquè les capacitats de la intel·ligència artificial i sobretot la generativa, i et vaig aquí, són les que ens superaran, no? I jo tinc un dubtes, no són dubtes la paraula, m'interessa molt el tema de la ciència. I no sé, no sóc capaç de respondre si els científics en quin d'aquests tres tipus de feines que he dit cauran. I això m'agradaria també si tu, Héctor, i tu, Tomàs, sou capaços d'ajudar-me. O sigui, l'astronomia, l'astrofísica, la medicina, la recerca, això ho farà sols la intel·ligència artificial o necessitarà també encara de l'home?
Jo vull creure que has dit astronomia, que un astrònom sense un telescopi ho té fotut, no? I és una eina. Jo insisteixo, és una gran eina, però la persona, sobretot amb aquest tipus de treball tan sofisticats, simplement tindran una eina més. Tu ets enginyer i tu vas estudiar en una època potser la mateixa que jo, i jo utilitzava una regla de càlcul, no? Imagina't, ara tenim ordinadors, tenim... Bueno, doncs la intel·ligència artificial és... Jo en aquest sentit crec que jo, que un astrònom o aquestes feines hipersofisticades, sí, l'intel·ligència artificial serà una gran ajuda, però no perdran ni en broma. Vaja, no ho sé. Héctor.
A veure, no, però no, jo crec, no, jo sí comparteixo amb el Ramon de que... lo que passa és que tenen una diversa aproximació, perquè la ciència el que farà en aquest cas... O sigui, a veure, mireu, la primera eina que es morirà aviat és Google. Això és el primer més important de tot. O sigui, Google està mort. Ja ningú anem a Google, mor esporàdicament. Per tant, aquests sí que tenen un problema, no? Aleshores, jo crec que aquí el que sí fa la intel·ligència artificial, per lo menos el que he discutit amb els meus amics que es dediquen a la ciència, a l'oncologia, sobretot, què estan fent ells? Pues fan el que a vegades costa més, que és dir, escolta, recopilen tots els models de càncer hepàtics que hi ha, diguem-ne, no? I tots els experiments, i de sobte li treu una conclusió, diguem-ne, sobretot d'un estalvi, però brutal, de treball. O a través dels prompts, que en aquest cas són molt més senzills que la programació del codi font i el codi que heu fet, diguem-ne, bueno, jo he fet molt poquet, no? Però el meu fill que sí que ha fet. Clar, ara el prompt d'ell és una pregunta. Vull dir, això és un canvi radical en la programació, sobretot quan busques informació de caràcter científic, diguem-ne, no? I tu li dius, necessito tal, tal i tal cosa. Aleshores, jo crec que aquí sí que hi haurà un gran avenç, i és aquí on hi ha una gran oportunitat de fer recerca aplicada, insisteixo, molt aplicada. Però insisteixo, coincidim, Tomàs, perquè tu al final dius, però algú ha de dirigir, algú ha de preguntar, diguem-ne, què fem amb aquest càncer hepàtic, perquè ella sola no se li acut que hagi de fer una investigació sobre el càncer hepàtic. M'entens el que vull dir? Algú li ha de dir, i algú li ha de dir, i mira'm això, i mira'm experiments amb determinats tipus d'animals, i mira'm aquestes constants, i mira'm amb aquests indicadors de glòbuls, o de glòbuls blancs, o de producció, i això és tot, o determinada enzima que està produint i que me detecta a mi. Jo crec que en aquest tema, i en el tema d'astronomia, passarà el mateix. És tan gran l'univers i una no una observació que pot fer, juntar tots els telescopis, tots els observatoris, això a vegades és molt difícil. Ara, escolta, insisteixo, això és un canvi radical. La pregunta és, i aleshores com han de ser la formació i les professions del futur? Aquesta seria una mica la pregunta en la que sorgiria, no?
Sí, és que segurament la resposta la teníem abans ja. O sigui, la formació hauria d'anar cap a tenir capacitat crítica, però ja abans, no només ara. O sigui, el que estàs dient, i jo estic d'acord, és que la intel·ligència artificial com a eina és potentíssima, potentíssima perquè arriba molt més lluny del que arribes tu, però com totes les eines, que fent que arriben molt més lluny del que arriba la persona o l'home. Llavors, què li queda a la persona o a l'home? Li queda aquesta capacitat d'entendre, de comprendre, d'orientar, de validar, de dirigir. I no sé, jo espero que segueixi sempre així, eh? Espero que no es perdi aquesta capacitat crítica, però potser el risc és que algun dia es perdi. No sé
sí, però si baixem una mica de graons i deixem els oncòlegs i els astrònoms aparcats un moment i baixem al meu amic Joan, que deia, jo estic en una empresa que faig 10 informes diaris. M'han contractat per fer 10 informes diaris. Ara amb l'intel·ligència artificial, per comptes d'ocupar tota la jornada...
Em farà 20.
Em farà 20? No, ell el que vol és fer els mateixos que el van contractar però treballar a la meitat de temps. Això com ho veieu? Treballarem aquest tipus de feines? Treballaran més gràcies a l'eina o treballaran el mateix i podran dedicar menys temps? Que aquesta és una altra discussió.
Potser hi ha una prèvia. Com es mesura la quantitat de treball? Ja no es mesura, en l'època industrial es mesurava per hores, però ara ja no es mesura per hores, es mesura per rendiments, d'alguna manera, o per resultats. No? Sí. I la gent jove, els de les següents generacions a les nostres, molts no treballen en un lloc fixe, físic. Treballen a casa, treballen en un poblet, treballen on vulguin i donen resultats. Llavors, aquesta és... I treballen, al millor, no per una empresa, no tenen un sou, sinó tenen diferents projectes. O sigui, això, el model de treball ja ha canviat i la intel·ligència artificial ve a reforçar aquest model de treball que ja ha canviat. No ve a reforçar el nostre antic model industrial on dius ara treballàvem 8 hores i ara en farem 7 i mig o 7, que és el que s'està plantejant a nivell polític. No és aquest el model de treball sobre el que la intel·ligència artificial incidirà. És l'altre, és el flexible. Crec que...
Sí. Sí, Héctor.
No, una cosa simplement marginal, però vull que no oblidem. Què representa dins del mercat de treball feines que es puguin vincular amb algun grau amb la intel·ligència artificial? Ojo, perquè tenim un 60 o un 70% de treballs que s'hauran de fer. O sigui, algú ha ordenyat les vaques, segurament amb un programa molt més potent, el que sigui, però s'han d'ordenyar físicament, d'acord? Algú ha de reponer en el supermercado, diem-ne, anem a comprar, algú ha de recollir les carxofes. Això és molt important perquè jo ja ho he insistit en un article, ho he insistit en una reunió, cuidado, que això ocupa una part. Es poden millorar tots aquests serveis i això afectarà una part de la societat, no a tota la societat. Això és molt important. Sí que millorarà processos que acompanyen, diguem-ne, no? L'autobús, en coses que tenen que veure amb la vida quotidiana. Però al final, quan vas al supermercat, diguem-ne, és quasi el mateix, diguem-ne, que passis per un caixer, diguem-ne, d'aquests ara que com un lector òptic. Vull dir, és important pensar també en això perquè hem de veure que la intel·ligència artificial ens està preocupant en un camp. Però justament ens preocupa en el camp de major valor afegit, no en el de millor, perquè clar, per tant, la pregunta que tu fas és molt important de veure com canviarà aquest model de societat, perquè què crearà, i a mi són les coses que en realitat em preocupen, perquè podem anar a una societat molt dual, podem anar a una societat molt excloents, o si podem... Si això ho deies en l'última de les preguntes que s'enviaves, com treballarà això amb la inclusió social? Suposo que dona això per una altra tertúlia, però vull que no perdem de vista que no tots els problemes del treball, de la feina, es resoldran amb la intel·ligència o estaran afectats per la intel·ligència artificial. No solament això, sinó que... Sí, que l'envelliment de la població... Diguem-ne, ens està provocant major necessitat de gent que cuidi a ells, que els cuidi literalment, diguem-ne, no? I aquests, bueno, podran tenir un rellotge millor de que digui si té la pressió alta o baixa, però amb poca cosa més,
De fet, el confinament passat de la Covid ens va demostrar quines eren les feines no substituïbles. Eren les feines manuals, les feines de cura, les feines aquestes que dius tu de generar el menjar, de transportar el menjar, etcètera, etcètera. I, en canvi, podies prescindir d'altres coses, no? O sigui, és absolutament cert. Tenim el risc de concentrar-nos en lo bonic o en lo tal i, en canvi, perdre de vista que la realitat té totes les facetes, totes les capes, no? No crec que és així, sí.
Una altra cosa, que cada vegada que hi ha una revolució d'aquest tipus, la industrial va ser un exemple, en quina mida destruirà, però en quina mida crearà noves professions, que ja està creant, eh? Però com ho veieu? O sigui, realment creieu que hi haurà un equilibri amb aquestes feines, eh? L'ordenyar les vaques, que per fer-ho fa una màquina, però bueno, algú l'ha d'endollar. Però com veieu això? La generació de noves professions que sortiran de la intel·ligència artificial, això és una esperança per l'il·lusió laboral?
Héctor, com ho veus?
No, jo he fet un parell de... Bueno, ara estic intentant fer un nou informe que m'han demanat sobre aquest tema i he fet algun petit informe i he llegit la literatura sobre el futur del treball, he llegit moltíssima. A veure, fixeu-vos, totes les que es plantegen en aquest moment són o elements que ajudin a la programació de la intel·ligència artificial, però molt en la figura del prompt, diguem-ne, no? Perquè pensant que l'altre funciona com el learning i va aprenent sola la màquina, imagina't. I l'altre tema que apareix, com per lo que jo estic estudiant en aquest moment, perquè són dels informes, l'OIT ha fet informes, l'OCDE ha fet informes, tothom està fent informes, que es queden caducos en un any, eh? O sigui, és terrible, això és un altre, no? És l'aparició, diguem-ne, d'estudiar quals seran les professions, com incidiran aquesta intel·ligència artificial en les professions que deien rutinàries de serveis i companyies, i com alimentaran això i com milloraran determinats processos. Aleshores, què apareix aquí? Apareixen professions que en aquest moment estan absolutament desconeguts. Jo, per exemple, l'altre dia parlava amb el Jordi William, que em queda un dia, per parlar del tema de com impactirà la revolució energètica i la intel·ligència artificial en el món agrari. Però realment com impactarà? No sé si m'enteneu, o sigui, però això hem d'investigar perquè no sabem com investigar. No sé si m'enteneu, o sigui, s'haurà d'experimentar. Perquè el que sí que sabem és que hi ha un món agrari, el que sí que sabem és que hi ha unes eines que poden millorar. Ara s'ha de caçar això. S'ha de fer molt matching, o sigui, treballarem molt matching sobre totes les eines emergents amb les feines tradicionals. I després, insisteixo, això el que m'he plantejat ara és els empresaris, que és el tema del canvi en el tema dels processos de producció. Com milloraran determinats processos de producció en la cadena industrial, en la cadena clàssica, diguem-ne, no? Si podran estalviar costos, si podran reduir temps de producció, etcètera, etcètera. I això se farà mitjançant anàlisi de processos, no hi ha una altra. Per tant, jo crec que l'analista de processos i la incorporació de la intel·ligència artificial serà una de les professions emergents. Però això passarà en totes les disciplines. Per tant, hi haurà gent que es dedicarà a això en la medicina, hi ha gent en l'agricultura, hi ha gent en la indústria, automotriz, etcètera, etcètera. De fet, en la pràctica hi ha alguna persona que he vist que m'està treballant en aquest tema, que m'ha comentat.
El Josep Ramon, el Ferre, em comunica que no pot assistir, que està en una... Bueno, el cotxe i que no pot, vaja. Un altre tema, perdona, perquè tot això que has explicat estic totalment d'acord, Héctor, però de fet això obre un debat nou, però desigualtats. També es parla molt de que això crearà dos tipus, no diria ciutadans alfa i beta, però quasi, no? Els que estiguin dintre del món de la intel·ligència artificial i els que no. Com veieu aquest tema d'aquestes desigualtats?
Jo crec que és així, però és que ja passa, perdó, ja passa en totes les canvis tecnològics, és a dir, dintre d'un mateix territori i es creen desigualtats i sobretot es creen desigualtats entre territoris. I això ja està passant, és a dir, en els darrers 50 anys el món està augmentant les desigualtats. En lloc de, o sigui, en els darrers 100 anys va reduir les desigualtats i ara en els últims 50 les està, o 30 les està augmentant. I això és una tendència absolutament nefasta. Absolutament nefasta, perquè si el món ha de ser alguna cosa és reduir els extrems, i apropar els extrems, reduir les desigualtats. I la intel·ligència artificial és una eina molt potent que té darrere uns interessos econòmics i que nosaltres els utilitzem sense saber encara aquests interessos econòmics, com utilitzaven Google sense saber quan costava, pagava en dades, ho paguem en dades, i amb l'intel·ligència artificial doncs, serà una cosa d'aquest estil, ho pagarem en dades, perquè és la nostra moneda de canvi avui, el nostre valor, i no sabem el que val, però és dirigida, és parcial, és esbiaixada per se, perquè és esbiaçada pel capitalisme, pels seus interessos econòmics, a part dels biaixos de gènere, de religió, de raça, etc., a part de tots aquests biaixos. Llavors, això vol dir més desigualtats. Vol dir que hi haurà territoris que l'utilitzaran més, altres menys, hi haurà sectors de la població que l'utilitzaran més, altres menys, sectors socials, vull dir, hi haurà sectors professionals que l'utilitzaran més i altres menys, i la feina, com sempre, la feina dels estats, si és que alguna cosa bona volen fer, és intentar apaivagar tot això, reduir aquestes dificultats, aquestes diferències, aquestes diferències.
Això obre un altre tema que també hem parlat sovint. És evident que hi haurà gent sense feina o desigualtats entre països, entre regions. La renda bàsica, o sigui, com veieu això de que al final tinguin que els estats alimentar la gent i donar-los el mínim perquè la feina com a tal desapareixerà i els ciutadans tenen dret a viure, no?
Bueno, a veure, no sé, jo no, com he treballat molt el tema de la renda bàsica, però el meu departament en el seu moment el Raventós es va erigir en el gran teòric de la... El Dani Raventós en el gran teòric de la renda bàsica, la renda universal. Bueno, la renda bàsica o la renda universal, jo crec que s'està referint a la renda universal, no a la bàsica.
Sí, sí,
la bàsica,
sí, sí, sí. No, la universal.
Bueno, escolta, a veure, l'experiència de Finlàndia ja està demostrada, no funcionarà. Primer perquè no tenim recursos fiscals, o sigui, el problema està que no hi ha recursos fiscals, vale. I l'altre tema, jo crec que sí, que hi haurà alguns sistemes, però estaran més vinculats a algunes de les despeses mínimes comunes que jo no crec que en la renta universal avui dia, perquè econòmicament és insostenible. L'altre dia ho comentava amb la gent del SOC, perquè si el que ocupen de la renta bàsica, amb el director nou, i em preguntava, i tu com ho veus? Escolta, jo ho veig molt difícil fiscalment, i crec, ara sí que necessitarem algun sistema de compensació, perquè hi haurà gent que estarà més al temps a l'atur que ara, diguem-ne. Però no ho sabem, jo és que tinc molts interrogants, diguem-ne. No?
Jo com que sóc sempre partidari de simplificar, penso que és millor... Mira, us en recordeu del metro o de l'autobús quan pagàvem per parades? Anaves 3 parades, pagaves no sé quantos, pagaves 10 parades, pagaves més... Entrada única i fas el que vulguis. Jo sóc partidari d'això. Doncs subvencions per la vivenda, subvencions per l'escola, subvencions per les colònies, subvencions per l'alimentació, subvencions perquè la pobresa energètica. Jo sóc molt més partidari d'una subvenció única i deixar-nos de totes aquestes històries. I li podem dir renta universal, li podem dir suficient o insuficient, però jo sóc molt més partidari de que l'Estat a cada persona li doni tanto, i que després aquesta persona o aquesta família s'espavili per viure més bé, perquè amb el tanto no viurà bé. Jo sóc molt més partidari d'això i penso que hi anem cap allà, lentament hi anem cap allà.
Ens queda un minut, simplement us demanaria si sabeu quina postura està agafant Europa, si és que pren alguna, però en aquest perill, deixeu-me dir, perill de pèrdua de llocs de treball.
Jo ho desconec. Mira, em sembla greu, però ho desconec.
A ver, lo que ha hecho Europa, la inteligencia artificial, bueno, es regularla cuando tenía que haberla estimulado. Pero bueno, ahora sí que digo que la estimulará, no sé, a veurem. Yo creo que Europa en aquel momento ha de apostar por una solución de esta mena de estimulación amb recursos. Eso no es pot fer sense recursos, eso está claro.
Bé, doncs els recursos del recurs del temps és el que se'ns acaba d'acabar. Per tant, haig d'acomiadar el programa, donar-vos gràcies i per haver estat aquí. I res, el debat continua, perquè avui hem fet només que encetar-lo. Vinga, Ramon, Héctor, gràcies per haver estat aquí i us espero la propera setmana amb un altre interessant tema. Gràcies.
Gràcies a tots vosaltres.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
I això ha estat tot per avui al Món és Digital. Amb el Ramon Palacio i el Héctor Sankowski hem explorat com la intel·ligència artificial està transformant el món del treball des de les feines creatives fins a la ciència, passant per la programació i l'organització empresarial. Hem vist que més enllà de les amenaces també hi ha oportunitats enormes sempre que sapiguem orientar correctament la seva aplicació. Gràcies per escoltar-nos i recordeu, el futur digital els construïm entre totes i entre tots amb coneixement, esperit crític i compromís social. Res més, us espero la propera setmana aquí al Món és Digital.
I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
hola@barcelonadot.com.
Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.